Martell és eclèctic i variat, i en paraules de la coordinadora del festival, Susana Carmona, un reflex de l'evolució del jazz modern.
Per tant, ara jo diria que som en un moment en què són els millors músics, els clàssics, els ja clàssics del jazz modern. I amb aquesta idea, doncs, veureu que hi ha, jo diria que, pilars d'aquesta escena internacional.
La programació inclou una seixantena de concerts i activitats paral·leles. Destaquen els concerts del saxofonista David Murray, del trio Children of the Light amb Danilo Pérez, John Patitucci i Terline Carrington, el duet de Santi de la Rubia i Roger Mas, el taller concert de Llibert Fortuny i la nit de blues amb Bernard Tallison. El Centre Cultural acollirà el debut a Catalunya de la cantant coreana Yoon Sun-na. El festival tornarà a tenir la vessant més popular en els concerts a l'aire lliure amb el Picnic Jazz el dia 17 de març com a màxim exponent.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Diuen que tot té un cost en aquesta vida. Quant costa una jornada electoral de les eleccions generals? Doncs bé, cada jornada electoral té un cost per la ràdio públic de 130 milions d'euros. És a dir, les eleccions del 28 d'abril costaran en diner públic uns 130 milions d'euros aproximadament. En logística, 12 milions d'euros i mig. Amb administracions públiques, 55 milions d'euros, correus, 48 milions d'euros, telecomunicacions, gairebé 13 milions d'euros, i així anar pagant totes i cada una de les factures. Bé, doncs ara multipliqueu això per dos, perquè tenim les del 28 d'abril i les del 26 de maig, les generals i les que són locals. Per tant, en total, 260 milions d'euros aproximadament de diner públic que aniran a pagar aquestes dues jornades electorals, que de fet podia perfectament haver quedat amb una sola jornada electoral, la del 26 de maig, i si realment cal fer eleccions avançades, doncs en comptes de convocar-les el 28 d'abril, les podem haver convocat el 26 de maig, i així votem les municipals, les europees i les generals, que són dues també, les del Senat i les del Congrés dels Diputats. Per tant, anem allà i posem quatre paperetes a les urnes. Però s'ha decidit que no, i per tant, entre tots els impostos que paguem nosaltres, n'haurem de treure, doncs això, 130 milions d'euros més per pagar aquestes eleccions. Però, com deia aquell, la casa és gran i no reparen gastos, i per tant, no tenim cap mena de problema, i si calguessin 130 més, 130 més que posaríem per això, per carreteres, ensenyament, sanitat, ajuts socials i llei de la dependència, no ens en queda ni un duro. Però per aquestes coses sovint sí que en tenim aquests i els que calen. Benvinguts, molt bona tarda. Arrenquem aquesta edició d'avui del FARC, que estarà com sempre fins a 7 en punt de la tarda, divendres. I per tant, algú de vosaltres, algú dels que ens heu estat escoltant aquesta setmana, marxarà avui, quan acabem el programa, amb un àpat pagat. Amb un cap de setmana, amb una nit d'hotel, no amb un cap de setmana. Ui, ojo amb això, que després van a dinar cada dia, saps? De dilluns a divendres, cada dia van... amb una nit d'hotel a la zona de l'Empordà. Ja us ho explico després, però això és el que hem posat avui damunt d'urna de les votacions. Vinga, abans hi posem, que ja ens estem allargant massa.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Calla, que m'he deixat de dir els que som, que anava explicant històries. Som el David Valverde, el Joan Bosch i el Sergi Mir, que som la Judit Castells, el Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i el Josep Maria Cano. I en Jordi Vi. Això sí, en Jordi Via, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estàveu, ja ens dèieu que aquest cap de setmana serà plàcid i sembla que així serà. Millor dissabte que diumenge, però, eh? No ho sé què n'has de dir.
Ho confirmem. Serà un bon cap de setmana i sí que diumenge no serà tan bo com dissabte, però tampoc vol dir que diumenge sigui un mal dia, eh?
No? No. Tindrem sol, però n'hi haurà menys, no?
Hi haurà més núvols baixos. De fet, el que hem d'esperar és més aviat un dissabte, com diem, molt estable, molt assolellat. Tan sols pot aparèixer a trams de la costa algun núvol baix, més probable al matí i al principi i al final del dia, volem dir, i especialment cap al sector de l'Ebre, cap al sector de l'Empordà també, aquests núvols seran poc importants. I, en canvi, diumenge sí que potser seran més freqüents aquests núvols i més aviat a partir de migdia, però tampoc indiquen l'arribada de cap canvi important de temps i tampoc esperem precipitacions. I, a més, cal dir que les temperatures del cap de setmana, doncs, tot i que seran fredes de matinada, fins i tot amb algunes glaçades que poden arribar a trams de la costa nord catalana, en canvi, cap al migdia de nou, les temperatures podran assolir valors per sobre clarament dels 15 graus i podrem arribar a fregar els 17, 18 graus als punts més càlids.
És veritat que, i avui ja s'ha vist, la temperatura ha baixat molt aquesta nit. Aquest matí hi havia el terra gebrat una mica.
Correcte. De fet, aquesta nit ens hem trobat amb glaçades que arribaven fins i tot cap a la comarca del Maresme, cap a la Selva, i és que és la típica situació que ens trobem quan hi ha anticicló. No diguéssim que l'aire fred es diposita a zones més fondes i fa que les temperatures, doncs, fins i tot siguin més baixes, a cotes més baixes respecte a l'alta muntanya. De fet, aquesta passada matinada ens hem trobat amb aquesta inversió tèrmica que comentem. Hem trobat, per exemple, valors amb el grat de mar que està a la costa de 2 graus sota zero, però per contra, a Montserrat, que es troba a uns 900 metres, la mínima ha estat de 7 graus positius.
Déu-n'hi-do. Pels navegants, aquest cap de setmana, estat de la mar?
Doncs també molt, situació marítima molt plàcida aquest cap de setmana. Hem d'esperar un atge, com a molt, d'entre 20-30 centímetres a la costa central. Potser cap a la costa brava tindrem una miqueta més d'un atge amb un vent de component sud que pot bufar amb algun cop moderat. Tindrem àrees de maror, un atge que localment pot superar el mig metre, com diem, cap al sector més aviat de la costa brava, però no passarà d'aquí. Per tant, en conjunt, hem d'esperar una situació marítima molt encalmada tant dissabte com diumenge, amb aquest vent, que també en conjunt serà fluix i predominarà el component est a gran part de la costa, tret de la brava, on tindrem el component sud.
Doncs aquesta és la previsió del temps per aquest cap de setmana, Jordi, que el passis molt bé. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
A reveure. Adéu. Des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem el repàs de l'actualitat del dia i ho fem saludant a Isabel González. Què tal, Isabel? Com anem? Ostres, quina entrada. Tornem-hi, para. I comencem saludant, i comencem repassant l'actualitat del dia. Comencem saludant a Isabel González. Isabel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí. Roger Español ha declarat aquest matí al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona acusant d'un delicte d'atemptat a l'autoritat. Roger Español, expliquem qui és primer, no?
També ho ha fet com a perjudicat pels fets ocorreguts durant les càrregues del 1er d'octubre a l'escola Ramon Llull de Barcelona. Segurament us sonarà més per això, que és pels fets que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma. Doncs ha declarat davant del jutjat per aquestes dues coses. A la sortida del judici, Espanyol ha explicat que s'ha acollit el seu dret de no respondre a les preguntes de l'acusació i que d'aquesta manera s'ha volgut centrar sobretot en el moment en què va rebre aquest impacte de la pilota de goma. Ha afirmat que en aquell moment no hi havia cap motiu per seguir disparant i que són la causa de la seva lesió. També ha volgut recordar que l'ús d'aquest tipus de projectils està prohibit a Catalunya des de l'any 2014. En relació amb la seva imputació per haver llançat una tanca a la policia, Espanyol ha assegurat que en cap cas ho va fer amb l'objectiu de lesionar cap agent, sinó la d'obstaculitzar l'avançament de les furgonetes. A banda d'Espanyol, també han comparegut altres policies, en aquest cas com a testimonis. A les portes del jutjat s'ha fet una... Sí, han aplegat una multitud de persones per donar suport aquesta declaració d'Espanyol, i també, de fet, hi havia el president de la Generalitat, Quim Torra, la consellera de Cultura, Laura Borràs, i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Mauri.
Doncs aquestes pilotes, que és com diu el senyor Espanyol, doncs estan prohibides des de l'any 2014, però que de moment, des de la seva prohibició a dia d'avui, ja han volat dos ulls en aquest país. Vull dir que aquí les lleis se les passen pel forro de l'escopeta. Gràcies, fins després.
Fins ara.
I, per cert, ahir recordeu que us explicàvem aquest sistema de videovigilància i tal? Doncs bé, detenen una jove parella de Montblanc... Això us ho explicarem després. Detenen una parella a Montblanc per presumptes maltractaments al seu nadó. De només un mes, el pare ja havia estat investigat anteriorment per un cas similar. Daniel Rodríguez.
Els Mossos van detenir ahir dijous una parella de Montblanc de 21 i 22 anys per suposats maltractaments al seu nadó d'un mes d'edat, que es troba ingressat des de dimecres a l'UCI neonatal de l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat greu. El nadó va ser atès en un primer moment a l'Hospital de Valls, però va ser traslladat fins al centre tarragoní, on després d'una primera exploració es va activar el protocol de maltractament a infants. La DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat, n'ha assumit la tutela del nadó fins que s'aclareixi el cas. Està previst que els pares passin demà a disposició judicial acusats dels delictes de lesions i de violència física habitual en l'àmbit familiar. Avui, a més, s'ha conegut que el pare ja havia estat investigat amb anterioritat per presumptes maltractaments al fill gran de la parella, però que la investigació es va arxivar en no trobar-se proves que fossin concloents per confirmar els fets.
I ara sí, recordeu que ahir us explicàvem un sistema de videovigilància que s'ha instal·lat a Calafell i que uneix dades de diferents administracions. Doncs bé, la policia de Calafell ha enxampat quatre presumptes lladres amb el sistema de vídeo que ahir precisament us explicàvem. Ivan Fernández.
La policia local ha detingut aquesta matinada quatre persones per un intent de robatori amb força a la rodalia del Castell, a Calafell. Segons ha informat el consistori, els policies els han detingut gràcies al nou sistema de videovigilància estrenat ahir dijous i del qual van parlar el programa amb l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
I, de fet, ens quedem al Baix Penedès perquè investiguen un veí de Segur de Calafell per tràfic de drogues a través d'enviaments postals des dels Estats Units.
La Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han pres declaració a un home de 28 anys, veí de Segur de Calafell, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre de contraband. En un enviament de paqueteria postal al seu nom, declarat com a una nevera portàtil, les autoritats espanyoles hi van trobar uns 120 grams de cabdells de marihuana. L'enviament, qualificat per la policia com a sospitós, provenia de l'estat nord-americà de Nebraska i va ingressar a l'estat espanyol a través de l'aeroport Adolfo Suárez de Madrid. Segons fons de la investigació, des dels Estats Units es feia servir la identitat d'una empresa de joguines com a remitent. L'entrega del paquet es va autoritzar per part de les autoritats judicials i quan el destinatari va acudir a Correus de Calafell, la policia li va comunicar la seva investigació. De la mateixa manera, els fets també han estat comunicats al jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell.
I encara en clau policial, però evidentment en un altre sentit molt diferent, la policia local de Tortosa ja ha recaptat més de 4.000 euros pel càncer infantil amb la venda d'escuts solidaris. Judit Castells.
Així és, 4.000 euros són els que ha recaptat de moment la policia local de Tortosa en la campanya iniciada fa 3 mesos, Escuts Solidaris, per recollir fons per a la construcció del Sant Joan de Déu Pediàtric Cancer Center de Barcelona i la investigació de la malaltia. En total se n'han venut més d'un miler, però aprofitant avui que és el Dia Internacional del Càncer Infantil, des de la capital del Baix Ebre fan una crida a la ciutadania perquè qui no en tingui ne compri. Tots els diners s'envien íntegrament a l'Hospital Sant Joan de Déu.
I en surt ahir a Campredor en caure un motorista al canal de l'esquerra.
Efectivament, ahir els bombers de la Generalitat van rescatar un motorista del canal del Marge Esquerre de l'Ebre a l'alçada del pont de la Font del Quinto a l'MD de Campredor. Segons els equips d'emergències, el conductor hauria sortit de la via, caient al fons del canal, que en estos moments se troba sense aigua. El motorista va ser traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb contusions i en aquests moments està en estat menys greu.
I acabant, referenciant que Pals i Calella de Palafrugell reben el distintiu Pobles amb Encant. Cristina Cantal.
La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, i el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, han lliurat aquest migdia a Manresa els distintius Ciutats i Viles amb Caràcter i Pobles amb Encant, a 15 localitats de Catalunya. Dues poblacions del Baix Empordà, Pals i Calella de Palafrugell, han rebut aquest darrer moment. Aquestes marques, promogudes pel Departament d'Empresa i Coneixement a través de l'Agència Catalana de Turisme, escollen localitats catalanes fora dels principals centres de turisme, basant-se en la diversitat d'oferta i la riquesa paisatgística. 10 municipis més han rebut el distintiu de pobles amb encant i Manresa, Solsona i Montblanc han estat acreditades com a ciutats i viles amb caràcter. L'objectiu d'aquest distintiu és atraure aquells turistes interessats pel turisme cultural i posicionar Catalunya com una destinació de referència en aquest segment. Les localitats com Pals i Calella de Palafrugell, que han aconseguit aquesta distinció, entraran a formar part d'un pla de promoció específic de l'Agència Catalana de Turisme.
Doncs veurem quin efecte i quins resultats dona aquest pla específic de turisme de cara al proper estiu. Gràcies, Cristina. Fins després.
Fins després.
A reveure.
Navega amb el Far.
I molta atenció a la iniciativa que ha tirat endavant Pimec Tarragona, que ha impulsat la creació d'una taula sobre el top manta arreu de la costa catalana. És una taula on hi hauran diferents actius i on es pretén trobar solucions a aquesta realitat que fa realment mal al comerç del país. En volem parlar amb el president de l'entitat impulsora, el president de Pimec Comerç Tarragona, el senyor Florenci Nieto. Senyor Nieto, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, ben trobat, moltíssimes gràcies.
Impulsant des de Tarragona, però ràpidament sembla que la iniciativa ha estat ben acollida per Girona i s'hi aniran incorporant diferents entitats i diferents nivells de representació, no?
Sí, inicialment ens vam reunir, ens vam trobar amb el teixit associatiu, concretament a la vila de Salou. Allí vam estar parlant llarg i en diverses ocasions i finalment vam veure que l'única manera de que això es tirés endavant i es tingués en compte a nivell no solament de tota la costa daurada, sinó costa catalana, era incorporar o demanar la incorporació de noves entitats. Efectivament ho vam fer i el resultat ha estat espectacular. O sigui, si han afegit o tenim ja la confirmació de patents i marques de l'Estat, Promusicae i altres associacions que defenen els interessos de les marques enregistrades a nivell mundial, també teixits associatius de tota la costa catalana, marxants de tota Catalunya, Pimec Comerç de Girona, caps de la policia local, cap de Mossos d'Esquadra, jutges, etc. No? Vull dir, ha arribat el moment, estem concretament inclús pensant en la possibilitat de que això se li doni caràcter jurídic, és a dir, que sigui una taula amb caràcter jurídic enregistrada, i, evidentment, el que tenim ganes és de col·laborar amb la classe política per tal d'oferir-li solucions amb aquesta lacra que està tancant tants comerços i que està fent que les persianes que es baixen un dia a l'endemà no es tornin a obrir.
Per tant, la solució que d'alguna manera proposin, o les solucions que d'alguna manera proposin, seran a nivell de país i ja no només a nivell de les comarques tarragonines.
No solament a nivell de comarques tarragonines, que fan molt de mal i que, evidentment, a la província, com va ser el punt d'origen, estan evolucionant d'una manera estrepitosa i, a més, desesperant. I és, sincerament, esperberant com han evolucionat. Volem que realment això sigui una proposta de solucions impressionants i efectives a nivell de tot l'Estat, efectivament.
Quin és el pla? És a dir, a partir d'ara, assemblea, trobada, reunió, com treballaran? I amb quin calendari?
Sí, treballarem, en primer lloc, farem la constitució oficial de la taula, que serà bé a finals d'aquest mes, més aviat principis del mes de març, crec jo. Llavors aquí farem la constitució oficial de la taula en presència de, si és possible, de la pròpia consellera d'Empresa i Coneixement, directora general de la Generalitat de Catalunya, de Comerç, etcètera, etcètera, no? I, evident, hi ha altres personalitats polítiques. El que volem és que també convidarem a mitjans de comunicació perquè siguin testimonis de que això comença a partir del minut zero i a partir d'aquest moment s'haurà marcat un abans i un després. Nosaltres volem proposar de manera democràtica amb cada una de les experiències de totes aquelles persones i personalitats que formen la taula i que expliquin una sèrie de propostes que seran traslladades en diversos manifestos, i aquests manifestos seran presentats a cada un dels diferents alcaldes de tots els municipis, al delegat de comunitat de cada una de les diferents províncies, a la directora, en aquest cas de Tarragona, i directors del Departament d'Empresa i Coneixement de les diferents províncies, a la directora general, a la pròpia consellera i al propi president de la Generalitat. I si escau, i utilitzant la presència de patents i marques de l'Estat, també ho faríem a nivell d'Espanya, i volem que això sigui extensiu, que sigui una taca d'oli, en el bon sentit de la paraula, i que avanci absolutament a tot Espanya, i que, evidentment, la pobresa i la misèria que aquesta gent estan ocasionant amb el sector del comerç, doncs d'una punyetera vegada per totes, s'erradiqui, i treballem tots junts amb una direcció única, que és practicant el comerç legal dintre de l'empara de la llei.
Segur hi ha entitats socials que els acusaran a vostès de voler implementar una taula que serveixi per perseguir els top manta, que són una gent que no té altres sortides per viure i que es guanyen el que poden fent aquesta activitat. Què els respondries, senyor Nieto?
Sí, però de ben de segur que amb nosaltres no ens enganyaran. És a dir, amb l'utilització interessada de les paraules a la seva conveniència, amb nosaltres no ens enganyaran. Per una senzilla raó, de que nosaltres coneixem la veritat, coneixem la realitat, i sabem positivament que no es poden mesclar conveniència a paraules. No es pot utilitzar un estil de vida, no es pot utilitzar benestar social i família amb la pràctica il·legal del comerç, que vol dir delinqüència. Una delinqüència que cada vegada és més permesa i que cada vegada té més en recolzament d'alguns polítics, no? Això és el que nosaltres tenim claríssim, i amb nosaltres no ens enganyaran. Pot ser que enganyin la societat, pot ser que enganyin, no ho dic, no ho discuteixo. La societat no té informació de la realitat del tema. Però quan nosaltres diguem que una gran part de les retallades ve per la manca d'ingressos per part d'aquesta gent que practiquen il·legalment l'ocupació d'espai públic, la venda d'articles que no tenen cap tipus d'autorització per desenvolupar-la, que no passa cap tipus de control de seguretat ni de sanitat, etcètera, etcètera, i que generen cents i cents i cents de milions d'euros de no pagaments a Hisenda, a les arques municipals de molts municipis que no paguen absolutament res, i que, a més, utilitzen marques falsificades que paguen unes verdaderes fortunes per poder vendre i per poder subministrar a nivell mundial, jo crec que la gent començarà a canviar una miqueta la seva opinió. En cert, és ben veritat que aquí, a la Costa Daurada, ja comença a haver molta gent que cada vegada està més desencantada de la manca d'informació per la classe política de la pràctica il·legal d'aquests comerciants que practiquen la venda il·legal del comerç.
Doncs avui hem volgut informar, referenciar la constitució d'aquesta mesa de treball, una mesa que inicialment encetaven a Tarragona, però que ha estat tan ben rebuda que es converteix en una mesa de treball de bona part del país. Encara falten algunes entitats, però n'hi ha moltíssimes de representades, i en tot cas esperem que les decisions siguin encertades i que puguin ser implementades el més aviat possible. Senyor Nieto, moltíssimes gràcies.
Jo els convido oficialment a que quan constituïm legalment aquesta taula, vostès, si volen, poden estar presents.
Fantàstic.
I seran molt ben rebuts.
Doncs ja hi pot comptar que el Fari serà present en aquesta taula. Senyor Nieto, moltíssimes gràcies, president. Que vagi molt bé, Florenci.
Gràcies sempre a vostès. Bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. President de Pimec Comerç de Tarragona, explicant-nos la constitució d'aquesta mesa de treball. Evidentment, serem presents i us anirem informant.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La Xarxa. Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Empresa familiar consolidada en el sector immobiliari ubicada a l'Escala precisa incorporar governant operativa executiva per a lloguers turístics. Oferim contracte anual indefinit i incorporació al mes de març. Es requereix coneixement d'idiomes, domini avançat d'Excel, Word i correu electrònic, vehicle propi, do d'agents i capacitat de treball en equip. Les funcions seran organitzar i coordinar l'equip de treball, gestionar torns i horaris del personal de neteja, col·laborar en la selecció de personal del seu departament i d'altres. Interessats, cal que envieu currículum a cvitae1730@gmail.com. cvitae1730@gmail.com.
Sonrisas, un adiós, un hasta luego, un mensaje en la botella, lleva la marea adentro, solo me queda el salitre pegado a mi cuerpo, de cangrejos anda el juego y de pinzas ando suelto. Si salto la ventana, no me puedo caer, al que vuela sin alas, no lo puede vencer. Y se fue, como pecado en el mar, sentado en la arena, el viento que pega, la ola lo vuelve a llevar, y se fue, como pecado en el mar, y yo sentado en la arena, el viento que pega, la ola lo vuelve a llevar. Del momento, sendero del recuerdo, aunque pude haber sido aquel loco que anda suelto de mentiras y verdades, el mundo está lleno de...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I comencem amb l'apartat esportiu, l'abans d'activitats esportives del cap de setmana, referenciant una que comença tot just avui, que fins diumenge a Cornellà servirà perquè moltíssima gent es capbussi en una de les fires més esperades del sector del submarinisme, entre submarinistes i oients del Far. Per què? Doncs perquè podreu parlar de submarinisme i, a més, conèixer el tècnic del Far, el David Valverde, que també serà present. Comença el Mediterranean Diving Show. I, de fet, en parlem amb els protagonistes, Ivan Fernández.
Doncs sí, de fet, es tracta d'una de les fires de busseig més importants del país, una fira que enguany celebra el seu 20è aniversari. Per parlar-ne, saludem el gerent de Pro Cornellà, Ernest Marco. Ernest, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què trobarem aquest cap de setmana a la fira, Ernest?
Mira, aquest any hem volgut celebrar una mica, especialment els 20 anys de fira, que ens consolida com la fira més important que hi ha a Espanya i la més veterana, a més. I, bueno, aquest any hem volgut afegir la paraula show al nom, no?, el Mediterranean Diving Show, perquè volem que, a part de la superfície expositora de 130 expositors, hi hagi un espectacle continu, no? Llavors hem muntat una zona show on hi haurà una pantalla de LEDs de 15 metres quadrats, on es projectaran vídeos i documentals submarins de molta qualitat i documentals premiats. Després hem muntat també una passarel·la, on es faran dues desfilades, una el dissabte a 8:15 i una el diumenge a 12:00, on participaran grans firmes del sector per mostrar les seves novetats de les equipacions de submarinisme.
Mm-hmm. També hi haurà, tinc entès, una piscina a l'interior del recinte que dels visitants doncs, podran fer-la servir per fer immersions, eh?
Sí, muntem una piscina climatitzada on sobretot està pensada pels nens i nenes a partir dels 8 anys que es vulguin fer el seu bateig d'immersió, que se'ls dona un certificat que acredita que han fet la seva primera immersió. I després també es fan demostracions d'apnea per part del subcampió del món, el Miguel Lozano.
Mm-hmm. Deies que la Fira de Cornellà, el Saló de la Immersió, és una de les fires més veteranes i més importants. Val a dir que es tracta també d'una fira que rep la visita d'empreses internacionals i nacionals.
Sí, és una fira bastant internacional. Tenim aquest any presència de 9 països, a part de les comunitats de tota Espanya i de Catalunya, però hi ha 9 països com França, Portugal, Itàlia, Indonèsia, Maldives, Mèxic, Regne Unit, Estats Units i Moçambic. Vull dir que tenim una representació de tot el món, no?
Mm-hmm. Què fa que el Saló de la Immersió de Cornellà s'hagi convertit en una fira referent del món del submarinisme?
Bueno, és la fira més important que es fa a Espanya, sobretot perquè Catalunya és la comunitat autònoma que té més llicències federatives, en té 6.000 de les 20.000 que té a tot Espanya, i és on hi ha més participants i més aficionats al submarinisme, no? I també tota la vessant del que és el Mediterrà, per això el nom també del Mediterranean Diving, perquè volem ser una mica la fira en referència del que és els països mediterranis.
Mm-hmm. De fet, enguany també com a novetat el Fotovideo Sub, eh?
Sí, el Fotovideo Sub també es presenta a dintre de la zona de projeccions. Passarem també les pel·lícules de Fotovideo Sub guanyadores dels concursos de vídeo submarí.
Mm-hmm. Per la gent que hi vulgui anar a la Fira i gaudir, què ha de fer?
Bueno, és aquí al recinte de Fira de Cornellà. L'entrada són 6 euros. Hem fet una promoció d'un 2x1, vull dir que la gent, si ve en dues persones, només pagaran 6 euros les dues persones, per facilitar, doncs, això, que la presència dels visitants sigui tan nombrosa com els últims anys, que estem al voltant dels 15.000 persones durant els 3 dies.
Mm-hmm. Quants expositors hi haurà?
Estem amb 130 expositors, que es manté el nombre d'expositors dels dos últims anys. Vull dir que estem amb una xifra molt, molt bona.
Per tant, es manté.
Sí, sí, sí.
Recordem, abans d'acabar, quan obrirà les portes la fira i fins quan?
Mira, el divendres i dissabte obrim portes a les 10 i es tanca a les 9 del vespre, i el diumenge obrim portes a les 10 i tanquem a les 5 de la tarda.
Mm-hmm, per tant, tot el cap de setmana.
Sí.
Doncs Ernest Marcos, gerent de Pro Cornellà, empresa organitzadora del Saló de la Immersió de Cornellà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i felicitats pel 20è aniversari, que siguin com a mínim 20 més.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, fins la propera.
A reveure.
Vinga, que vagi molt bé. Però, de fet, Ivan, tenim més activitats esportives per aquest cap de setmana, com la 40a edició de la regata Columbretes que organitza el Club Nàutic de Vilanova.
De la mateixa manera que l'any passat, aquesta regata estrena el calendari de proves puntuables pel Campionat de Catalunya de Solitaris, A2 i Altura. També es faran dos recorreguts, un de llarg des de Vilanova fins la plataforma Casablanca i tornar, i un de curt des de Vilanova fins a Torredembarra i tornar de Vilanova. S'espera la participació d'una quarantena d'embarcacions de diferents clubs esportius. El registre de participants s'ha fet avui mateix i demà al matí es farà la reunió de patrons i es donarà el senyal d'atenció i sortida. Pel que fa al lliurament de premis, enguany hi ha novetats. Hi haurà 3 premis especials pel primer classificat en temps real, també premi a l'esportivitat i a l'embarcació que va tirar actual rècord de la regata.
I seguim parlant d'activitats aquàtiques. Sortim del mar per anar-nos-en a la piscina. I és que Mataró és seu aquest cap de setmana de la Copa del Rei de Waterpolo. Isabel González.
La competició ha donat el tret de sortida avui a les 11 del matí amb un total de 8 equips participants. Aquests 4 són equips barcelonins, l'Atlètic Barceloneta, el Barcelona, el Mediterrani i el Sant Andreu. El favorit de tots ells és el Club Natació Atlètic Barceloneta, que és el club que fins ara ha aconseguit més títols, en total 14.
Els millors.
El partit que ha obert la competició ha estat el Club Natació Barcelona, ho ha fet aquest matí, que ha jugat contra el canoe madrileny i que ha acabat emportant-se la victòria en un èpic final on s'ha acabat decidint, de fet, el partit a la tanda de penals.
Jolín, déu-n'hi-do.
I finalment, 8-9 ha estat el resultat. El Club Esportiu Mediterrani ha començat a disputar el seu partit ara, tot just a 3:15 de la tarda, fa una horeta, contra el Natació Sabadell. De fet, el Mediterrani només té una Copa del Rei que va aconseguir ja fa uns quants anys, sí, el 1993. El darrer barceloní a debutar a la Copa serà el Club Natació Sant Andreu, l'únic dels 4 que no ha aconseguit encara un títol de la competició.
Doncs veurem finalment quin paper fan tots els clubs i esperem que guanyin els millors, l'Atlètic Barceloneta. Gràcies, Isabel.
A tu.
Fins després.
I mentretant, cita internacional, com dèiem ahir, d'Optimista a Balamós aquest cap de setmana. Cristina Cantal.
Des d'ahir fins diumenge es disputa el Trofeu Internacional Vila de Palamós Optimis. 550 regatistes d'entre 6 i 15 anys de 30 països i 4 continents diferents intentaran guanyar aquesta regata que enguany arriba al seu 30è aniversari. Es van disputar les 3 primeres proves amb vent de garbí d'uns 10-15 nusos i des del matí s'estan fent 3 proves més per completar així les rondes classificatòries. 3 mesos abans de la regata ja s'havien completat les inscripcions on un centenar d'aspirants van quedar-se a les portes de poder competir. Demà i diumenge es disputaran les finals. Pel que fa a la participació, la flota espanyola i catalana és majoritària amb 117 participants, seguida de l'Alemanya amb 84, la Suïssa amb 56, la Francesa amb 55 i la Holandesa amb 30 regatistes. Entre els participants està competint en aquest trofeu internacional la doble campiona mundial Maria Perelló, que hi anava tercera de la classificatòria general i primera de fèmines. L'actual guanyador de la Copa d'Espanya, Pau Mesquida, i Martín Atilla, que va aconseguir el títol l'any passat i que enguany també està ben posicionat.
Doncs aquesta és l'activitat. Esperem que el temps acompanyi i que sobretot els regatistes puguin gaudir d'aquesta prova que es du a terme a Palamós aquest cap de setmana. Que vagi bé, Cristina. Fins després.
Fins després.
A reveure.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El destacat de la jornada.
I sabeu que hi ha en marxa un pla per millorar les zones de cria i pesca de la tonyina a l'estat espanyol. És un pla de millora que es va començar a implementar farà un parell d'anys, que en principi havia de tenir 5 anys de vida, és a dir, havia d'assolir uns objectius al llarg dels primers 5 anys de feina i que bueno, s'havia d'anar revisant anualment. Doncs bé, resulta que en la revisió anual que s'ha fet recentment, és a dir, ara fa uns dies, s'ha trobat que aquest pla ha funcionat tan bé que en la majoria de caladors la feina que s'havia fet en 5 anys s'ha fet amb 2. I, per tant, cal ara redirigir, redireccionar, redimensionar les accions per seguir millorant, evidentment. No es tracta de quedar-nos aquí de que bon som i que bien lo hemos hecho, sinó de tirar para adelante i ser todavía más ambiciosos. En todo caso, que nos lo cuente Raúl García, que es una de las personas que más sabe de pesca de este país, miembro portavoz de la entidad ecologista WWF. Raúl, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Primero, nos hemos de felicitar, ¿no? Es decir, en 2 hemos hecho, no en todos los sitios, no en todos los caladeros, pero sí en 5 en concreto, se ha hecho el mismo trabajo o el trabajo de 5 años.
Efectivamente, este es una, bueno, son proyectos de mejora pesquera que se están desarrollando en todo el mundo para todo tipo de pesquerías que utilizan el estándar del MSC para, bueno, asegurarse que antes de entrar en la certificación de la pesquería pues se cumple con todos los indicadores y parámetros. En este caso en concreto, este FIP con la flota de cerco de atunes tropicales, es una flota muy grande, presente en todos los océanos y con capturas muy importantes de 3 especies, el atún patudo, del listado y de la aleta amarilla. Es una gestión muy complicada porque es internacional, entonces sí. En aquellos indicadores, digamos, que depende de la flota, de las buenas prácticas, de reducir los impactos en el ecosistema, en la recogida de datos, en mejorar la información científica, ahí estamos avanzando muy rápido. Y si bien se están dando también pasos, sobre todo en el Océano Pacífico, en el occidental, el central y en el oriental, gestionado por 2 organizaciones, los retos importantes son en materia de lo que es la gobernanza en sí, ¿no? Pues que estas organizaciones tengan sistemas modernos de gestión, pues lo que son las reglas de captura, que tengan planes de recuperación cuando los stocks se han reducido, que tengan límites de capacidad, que no puedan entrar más flota de la que lo permite el recurso. Ahí obviamente no depende únicamente de flota europea o de los países que puedan estar más implicados, porque estas flotas son flotas internacionales y operan de manera global junto a otras muchas similares, ¿no? Bueno, esa parte es la más complicada, ahí son mucho más las posibilidades de este proyecto de mejora pesquera, pero el hecho de tener flotas muy influyentes y además con inversiones, pues en este caso cerca de 20 países en el mundo, facilita, si además hay coordinación a su vez con otras empresas que quieren mejorar, porque al final bueno, son recursos compartidos, limitados, y una inversión en cualquier tipo de pesca son muy altas, y obviamente pues hay un interés en gestionar de manera sostenible ese recurso, porque si no el negocio se cierra.
Claro.
Y bueno, los retos son muchos, pero efectivamente con este proyecto, que es el más ambicioso porque es el que cubre más poblaciones y más stocks y más organizaciones pesqueras, está marcando un poco el ritmo y el nivel que deben tener estos proyectos para que haya mejoras reales en el agua, ¿no? En las operaciones de pesca, claro, y en la gestión en sí de la pesquería.
Parece que aquí nos hemos puesto, cuando digo aquí, digo en el Estado español, nos hemos puesto rápidamente manos a la obra. Es decir, la gente se ha espabilado para cumplir cuanto antes esta normativa, ¿no? Estas condiciones.
En general es una tendencia en toda la flota, ¿no? Hay grupos más avanzados, otros más que han sido más perezosos y están empezando ahora a moverse, pero desde luego, bueno, si vamos 10, 15 años atrás, por razones básicamente las mismas, que hay que cumplir con una serie de regulaciones, te gusten más o te gusten menos, y en este caso es aún más sencillo ponerse de acuerdo por una razón muy grande, pero a la vez muy sencilla, y es que digamos que la Unión Europea es la potencia, es la institución que tiene regímenes, que tienen marcos más ambiciosos, más que cubren más las cuestiones pues de conservación, de seguimiento, de control de las flotas, son los que marcan los estándares a nivel mundial, y estas flotas de bandera española, bandera europea, tienen un gran interés que otros operadores que compiten en los mismos caladeros y compiten en los mismos mercados, porque al final este es el atún que va al atún de las latas, ¿no?
Sí.
Es un mercado totalmente globalizado, pues les interesa obviamente pues que flotas competidoras como puedan ser las asiáticas o africanas pues cumplan esos mínimos estándares también en los ámbitos sociolaboral, ¿no? Bueno, son pesquerías en algunas regiones del mundo muy controvertidas porque son conocidos el uso de mano de obra esclava o de mano de obra de niños en las operaciones de procesaje, de enlatado. Bueno, es un mundo muy complejo y es bueno tener herramientas, más allá de las legales e institucionales, que son, digamos, las de los propios pescadores, que puedan contribuir a mejorar. Y estos proyectos, obviamente hay un interés final de certificarse, porque eso te distingue en el mercado,
claro,
y te pone el logo de la sostenibilidad, pero desde el punto de vista de una organización como la nuestra de conservación es más importante aún, y por ahí es nuestro uso principal de un estándar como el MSC, es cambiar la pesca, es mejorar la pesca y reforzar, pues en este caso, los marcos internacionales de las pesquerías de atún, ¿no?
Claro. Hemos hecho en dos lo que se va a hacer en cinco, nos quedan tres. Durante estos tres se redirige un poco y se marcan nuevos objetivos, ¿no?
Sí, ahí se ha levantado, por ejemplo, estos barcos tienen una cobertura del 100% de observadores. Hay observadores científicos y hay sistemas electrónicos de cámara que van, estamos hablando de casi 400.000 toneladas entre 47 barcos. Unas capturas, es una muestra científica inmensa. Y están cada individuo, cada lote, están grabados y se están estudiando. Bueno, esta información que ha sido muy compleja reunirla, tenemos que empezar a utilizarla, y eso pues es una de las prioridades este año, por ejemplo, en los comités científicos. Ya se ha ido adelantando información, pero ahora que tenemos una visión muy completa de una parte muy grande de las pesquerías, pues estamos pudiendo medir mucho mejor los impactos, cómo las medidas que ya están en marcha, que son muchas, están reduciendo esas capturas, por ejemplo, accidentales, que pueden ser de algunas especies de tiburón o de rayas, por ejemplo, y nos da información para poder mejorar y modificar las medidas de gestión en aspectos, en este caso de bycatch, por ejemplo, de ciencia, en todas las pesquerías del mundo, en realidad, porque hay datos para todos los caladeros del mundo. Es una de las prioridades. Y lo otro, que es el más difícil, es tenemos que sumar a más gente, tenemos que lograr que la Unión Europea, que es líder, lidere más aún, tiene que utilizar mejor sus herramientas legales y sus acuerdos, tanto comerciales como del carácter pesquero, realmente alinearse mejor y conseguir ese consenso necesario en estas organizaciones internacionales para mejorar en general lo que es la gobernanza pesquera. Son países en desarrollo, claro, que tienen recursos, que les pueden sacar un partido mejor, pero que a la vez son parte, obviamente, de todo este juego internacional y tienen que también, con la ayuda de la comunidad internacional, pues mejorar la gestión, el control, la información de sus pesquerías, que son agujeros que tenemos y nos los encontramos, por ejemplo, a la hora de evaluar las poblaciones de cómo están estos peces, pues faltan informaciones de ciertas flotas y es muy importante. Entonces, bueno, estos proyectos ayudan de manera constructiva involucrar más pescadores, más instituciones científicas, más autoridades. Bueno, dentro del consejo consultivo de este proyecto pues hay autoridades de muchos países, hay representantes de pesquerías de otros países, claro, científicos. Es interesante cómo también en el ámbito internacional podemos ser capaces de colaborar.
El futuro un poco pasa y lo que se propone también es que se mejoren, sobre todo pienso en estos países a los cuales hacía referencia, el control de capturas, ¿no? Es decir, que se sepa en todo momento qué se está capturando, de dónde se está sacando y que no pase aquello de que llegan a puerto, descargan y nadie se entera de nada.
Sí, o sea, podemos encontrarnos en concreto países muy importantes en la pesca, pues tanto en África Oriental como Occidental. Tenemos países, en realidad, hay inversores extranjeros en una parte importante, o sea, que realmente el mercado global, los grupos globales, asiáticos, europeos, tienen inversiones en estos países y controlan o manejan parte importante de las flotas. Hay flotas locales que también suministran al mercado internacional y hay una cuestión de seguridad alimentaria, también se alimenta, aunque cada vez este pescado es más caro, ¿sí?, y es más difícil de acceder a las comunidades locales, puede atraer obviamente recursos económicos si se hace de una manera buena y digamos que toda la cadena de suministro, desde los mercados, que son básicamente la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y países como Australia, por ejemplo, participe y apoye a estas pesquerías en mejorar su gestión, su toma de datos, su control, porque, bueno, el recurso es uno, son especies altamente migratorias que un día están en Mauritania y una semana después están en el Golfo de Guinea. Entonces, bueno, es responsabilidad de todos los estados y de todo el sistema, porque al final el sistema básicamente funciona como uno, al ser un mercado totalmente globalizado y la gestión es una gestión internacional.
Y por lo que decías, no nos engañemos, por ejemplo, Mauritania, no estamos hablando de poner normas a los pobres pescadores del país, sino que son grandes empresas internacionales los que acaban comprando las cuotas de pesca de Mauritania y, por tanto, los que acaban sobreexplotando allí el producto. Con lo cual, es una esclecha, ¿no? Es una puerta de entrada para que se pueda saltar la norma para las grandes empresas. Eso es lo que tenemos que evitar.
Absolutamente. O sea, estos recursos hace falta para capturarlo en cantidades importantes. O hace falta flotas grandes, industrializadas, y esos suelen ser inversores extranjeros. Prácticamente no hay casos de inversores locales. Siempre hay estas normas de la participación de las empresas, es nuevamente mayoría del país, del estado costero. A veces son los gobiernos los que son el socio comercial de estas empresas, como es el caso de Namibia, por ejemplo. La responsabilidad es totalmente evidente. Y las flotas pequeñas sí suministraban pescado local y siguen, pues cada vez también tienen, bueno, mejores precios, pueden incorporarse se están incorporando al mercado global y es otra gestión, pero al final es el mismo stock y recursos que llegan a través de estos acuerdos pesqueros, por ejemplo, hay que utilizarlos adecuadamente para que estas flotas y otros muchos que hay de distintas políticas europeas, por ejemplo, en las ambas orillas, digamos, del continente africano, pues se utilicen de una manera más eficaz. Y los puertos africanos compiten al final con los europeos, con el puerto de Las Palmas, y cuando el puerto de Las Palmas empezó a haber controles mucho más exigentes, pues las flotas chinas pues han empezado a desembarcar sus productos en puertos africanos, ¿no? Entonces es al final un sistema que tenemos instrumentos legales que si los aplicamos adecuadamente podemos mejorar muchísimo, y hay ejemplos muy buenos, tanto la gestión como el control de estas pesquerías.
Déjame hacer una última pregunta. Hablabais de un mejor liderazgo, sobre todo de la Unión Europea, ¿no? Que sea Europa un poco el que vaya marcando o el que vaya intentando marcar el nivel de o el ritmo de estas capturas. Yo pensaba ahora, pero sí, Europa no pudo ni condicionar su propia pesca cuando hace un par o tres de meses. ¿Qué capacidad de liderazgo puede tener a nivel tan global?
Bueno, la Unión Europea es un país, de los cuatro países que están todas las ORPs atuneras del mundo, y es el país que más, en este caso la institución que más invierte en el mantenimiento y los programas de estos. Por ahí viene gran parte. Y es el país o es la institución, la parte contratante, que más propuestas hace, ¿no? Eso es muy habitual. Están el resto de países esperando que la Unión Europea haga propuestas de los temas calientes que han salido de los comités científicos, y por tanto hay que actuar, pero actúa a menudo con prepotencia, pensando, por ejemplo, que hablando con Estados Unidos, con Sudáfrica, Japón y China, pues más o menos va a poder atraer a 52 países, en el caso del Atlántico, a su consenso. Eso no funciona así. Tenemos muchas vías de colaborar con estos países, porque de hecho hay 20 acuerdos pesqueros, hay muchísimos acuerdos de otro ámbito, que hay fondos para trabajar con estos países y que puedan mejorar sus sistemas de control, sus sistemas de seguimiento, su gestión, y eso falla. La Unión Europea falla a la hora de traer en la mesa un mayor contenido, de trabajárselo mejor, con más tiempo, y aprovechar mejor incluso a la sociedad civil. Las ONGs, tanto desde África como desde Europa, incluso estamos viendo muchísimas empresas, tenemos ramas, tenemos colegas en todas las orillas, y estamos dispuestos, ayudando para que haya estas aproximaciones, pero le falta a la hora de traducir en acciones concretas, como son medidas de gestión en organismos internacionales, aprovechar todo este buen trabajo y construir consensos con antelación y llegar ya con acuerdos a estas reuniones, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que trabajar?
Pues a ver si se ponen las pilas y somos capaces de ir en ese sentido todos a una y acabar condicionando también a aquellos que no quieren cumplir las normas de sostenibilidad. Raúl, muchísimas gracias por habernoslo explicado. Que vaya muy bien.
Encantado, siempre un placer estar con vosaltres.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego. Ciao. Doncs des de WWF, explicant-nos exactament aquest acord i quins són els propers, les properes passes. I fem passes cap a les 5 en punt de la tarda, però abans ens aturem amb una altra persona que també fa passes, la Cristina Cantal, que no para tot el dia de caminar amunt i avall, que ve aquí, que ve allà, que ve aquí. Cantal, estàs per aquí?
Estic aquí.
Molt bé. On és aquí?
Aquí, a l'escala, a l'estudi, ben preparada.
A l'escala de casa o a l'escala de... No, a l'escala, eh? A l'escala...
Al municipi empordanès, aquest tan maco que tenim aquí dalt al nord.
Oh, que bé. I on, per cert, hi convidarem algú, no?
Sí, bé, el convidarem a Llavià, perquè tenim en joc una casa rural, que és el Mas Puig Roig, que està en un entorn així natural, i tindran animalets per veure, tindran hort, hi ha piscina i tot, no sé si és la millor època de l'any per dir això, però és un encant sempre. I només han de respondre aquesta pregunta: quin ésser mitològic us agradaria ser? Entreu a les nostres xarxes socials, al Twitter i al Facebook, i responeu la pregunta ja i ara, que ens esteu escoltant, perquè justament, a les 7:05, 7:10, sí? Que no, sortejarem a veure qui és l'afortunat o afortunada, sí, sí, que s'emporta aquest superpremi.
Queda tot just un parell d'hores, per tant, espavileu-vos, que en dues hores ho desvetllem tot. Fins ara, Cristina.
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Però també entenc que jo, si fos per elles, em podria...
està podrint a l'infern en canvi.